la pau es fa amb mi perquè he rebutjat la pau. Aquesta citació podria resumir perfectament la tesi del llibre que avui anem a comentar en aquesta segona part del programa. Aquest llibre es diu La intranquil·litat. Ja ha merescut el Premi a l'Espiritualitat a França el 2017. Fragmenta l'ha publicat fa uns dies només en català i en castellà. És un llibre de l'assagista francesa Marion Muller, Collard, i debuta aquesta teòloga protestant en aquestes dues llengües a les quals ha estat traduïda. I fa una proposta espiritual basada en la condició positivament intranquil·la de l'ésser humà. Sobre la tranquil·litat i la intranquil·litat anem a parlar en els propers minuts i ho farem amb la traductora d'aquest llibre. Ella és Helena Cots. Helena, bona nit.
Hola, bona nit.
La nostra convidada, Helena Cots Weberman, és llicenciada en Història i Geografia per la Universitat de Barcelona. Va fer cursos de Sociologia a París i posteriorment va fer un postgrau en Antropologia aplicada al benestar social a la Universitat Autònoma de Barcelona, consolidant, per tant, la seva formació en Ciències Socials i Humanitat. Després va iniciar-se en el món de la docència, es va incorporar al Centre UNESCO de Catalunya com a redactora i traductora, podrien seguir. Des del 2008 al 2012 va ser cap de publicacions del Centre UNESCO de Catalunya, UNESCOCAT. Des del 2013 treballa com a traductora i correctora autònoma. Un dels llibres que ha traduït precisament és el que avui anem a comentar, que fragmenta la intranquil·litat. Doncs la intranquil·litat, sembla que la tesi que defensa l'autora, d'entrada, Helena, podríem dir que és una mica revolucionària, perquè estem acostumats en aquesta societat a que ens diguin que han de prendre tranquil·litzants i que han d'estar tranquils.
Sí, efectivament. Ella diríem, critica una mica aquesta societat que ens convida incessantment a la tranquil·litat, a estar tranquils, a no preocupar-nos, a contractar assegurances, a obtenir receptes, no?, per la vida, i contràriament a això, ella diu que la intranquil·litat, al revés, és el que ens mou a viure, és el que ens empeny, perquè és el que ens fa buscar, no? Ens fa buscar, ens fa trobar la novetat, ens fa trobar la incògnita, etcètera, no? Sí,
també,
efectivament, és una tesi prou revolucionària, sí.
Perquè també hem de contractar les assegurances de mort per morir-nos tranquils,
sí,
no?
Sí, és un exemple que posa, efectivament, sí.
Jo citava al començament aquesta frase d'Emmanuel Mounier: la pau, sí, es fa a mi perquè he rebutjat la pau, i pot semblar... Sí. Pot semblar d'entrada una frase contradictòria, no?
Sí, perquè en el fons és dir, acullo la intranquil·litat i això m'asserena, això em dona pau, no? Mm. Acullo aquesta intranquil·litat que em fa moure, que em fa buscar, i que em fa buscar, en definitiva, i que m'obre el desconegut, mm. I això, quan he acollit això, doncs hi ha com una mena de serenor en mi, no? Mm-hmm. Jo crec que aquest és el sentit de la frase.
L'autora, Marion Muller, és una nova veu de l'assaig francès. És la segona vegada, a més, que l'editorial Fragment incorpora les lletres catalanes i espanyoles, una autora francesa inèdita en aquestes llengües. El primer cas, sí, va ser el de Marie Valmari. I també una aposta molt clara de Fragmenta, i ara s'estrena amb aquesta autora nova veu de l'assaig francès, molt respectada, amb una gran projecció al seu país, Helena, i també als països on ha sigut traduïda. Què ens pots dir de l'autora, de la Marion Muller?
Bueno, és una persona que originàriament ella no va néixer en un context cristià i que, en canvi, doncs, va descobrir la fe, per dir-ho d'alguna forma, a casa dels altres, no? Mm. Es va encuriosir per aquesta fe dels altres i això la va empènyer a buscar fins al punt de que es va posar a estudiar teologia. I veritablement és una persona que té una visió moderna de les escriptures que contextualitza perfectament els evangelis en la vida de cada dia de cadascú i té una força especial, eh? És una persona que, per exemple, és convidada a programes de televisió i de ràdio perquè té aquesta força de transmetre, diríem, el que creu i el que creu que fa bé als humans, no?
La Maria Moller va néixer a Marsella el 1978, és escriptora i teòloga protestant, doctora en teologia per la Facultat de Teologia d'Estrasburg. S'ha dedicat a la mediació penal, Helena, i actualment és membre del Comitè Consultiu Nacional d'Ètica per les Ciències de la Vida i la Salut. A mi el que em crida l'atenció, d'entrada, és, resseguint una mica la ressenya que em fa l'editor de Fragmenta, l'Ignasi Moreta, tot el que diu, no? Ens convida l'autora a compartir la nostra condició d'intranquils, acollir el neguit, el desassossec, l'inquietud. En definitiva, des de l'òptica o des del plantejament, que això, precisament, acollir el neguit, és lluitar contra el conformisme i lluitar contra l'adormiment. I l'autora ho lliga molt, això, amb el missatge revolucionari, Helena, dels evangelis.
Efectivament, sí. Ella té la tesi, de fet afirma en aquest llibre amb rotunditat, que Jesús ve a... Aviam, com ho podria dir? Sense que vulgui... Sense ofendre ningú, no?
Sí.
El missatge revolucionari de Jesús és la no religió, en el sentit de que si la religió és una recepta, que si la religió és un dogma, doncs això, a ella no li interessa aquesta religió i ella entén que Jesús ve a boicotejar diríem, és una mica, doncs l'idolatrisme de l'Antic Testament, etc. El dogmatisme de la fe jueva en aquell moment, no? Dels sumes sacerdots, etc. I ve a implantar aquest caminar a través del món, ella ho diu molt, i anar a trobar l'altre, no? O sigui, en el fons, Jesús és que ni dona receptes ni és un dogmàtic. Ell es posa a caminar, és un nòmada a dintre del seu país, i el nomadisme, el fet de caminar, el fa trobar els altres, no?
És a dir, ella, en certa manera, Helena, el que no li interessa és un déu, un déu que pugui servir com serveix un producte mercantil o un mantra o un utensili o una pastilla per dormir. És a dir, a ella li interessa algú precisament que digui un missatge que ens inquieti, no?, per dintre.
Sí, i justament aquesta inquietud ens allibera, d'alguna forma, no? Mm-hmm. Perquè una mica la tendència que tenim és a controlar, a encaixar, a encapsular les realitats, a encerclar-les, a voler que siguin rígides, no? Sí. I una mica, i que no se'ns escapi res, i buscar receptes per viure, i seguir camins, no? I una mica el missatge de Jesús que ella interpreta és que Jesús ens convida a deslliurar-nos d'aquestes...
Hi ha algunes frases, realment, al llibre molt interessants, quan es refereixen precisament a aquest Déu intranquil al qual advoca l'autora. Diu, per exemple, al bell mig de la vida advoca per l'escàndol de l'Evangeli.
Sí.
Ja no estic en condicions de seguir cap sistema de pensament, de creença, ni tan sols cap sistema polític que em reconforti de veritats definitives. Ja no dono cap crèdit al probable, al directe i a la tirania de la felicitat que obsessiona les nostres vides occidentals. Realment, des d'aquest punt de vista, podem entendre una mica el títol del llibre, no? La intranquil·litat.
Sí. Ella es confessa intranquil·la des de petita, rebel, insubmisa, i una mica aquest origen, no?, que en el fons ella diu que compartim els humans, aquesta intranquil·litat al néixer, i que hi ha... I tornant a la cita que tu has llegit, efectivament, ella renuncia a creure per creure. O sigui, a creure allò que en diuen en castellà a pies juntilles, no?
Sí.
Sinó que ella és una confiança en la pròpia capacitat de viure aquesta felicitat que en el fons és viure en pau amb si mateix, no? Que no és altra cosa que viure en pau amb si mateix.
I ella, com a creient, Helena, confessa al llibre que a la seva vida l'Evangeli sempre l'ha agafat d'imprevist. I diu que per ella ha estat sempre com un sobresalt dolorós, textualment com un cop a les costelles, diu, quan l'engrandiment em fa passar per costat d'un tresor sense veure'l. Realment és una visió de l'Evangeli molt, molt interessant, no?
Sí. Ella, diríem, es sent interpel·lada per l'Evangeli. Ella diu, és que per mi el coneixement de l'Evangeli és un sotrac, no? No és una cosa que em dongui confort, sinó al revés, que em sumou interiorment i això em fa avançar, em fa viure, no?, d'alguna forma.
I per ella el cristianisme, com diu l'autora, comença en la incertesa i la fragilitat.
Exactament, en la incertesa i en la fragilitat del naixement d'un nadó, no? Ella diu, si és una religió que ens convida des del principi a identificar-nos amb aquesta fragilitat, doncs és que no pot ser una religió dogmàtica i de poder i autoritària, no?
És un missatge, és un assaig molt, molt interessant que ens obre altres mons, perquè tots en aquesta societat cercam, per dir-ho d'alguna manera, la recepta de la felicitat.
Sí.
Tots cercam una guia, un manual de vida, un gurú,
que
ens digui com han de ser feliços, un sistema, un vídeo de YouTube. però pel que sembla i pel que ens diu la Màrium Molar, el Déu de l'Evangeli és quelcom molt diferent, sens dubte.
Sí.
Per cert, que ella diu també al llibre, Helena, que la primera intranquil·la de l'Evangeli és Maria.
És Maria, sí. Sí, ella té un capítol especial que dedica a Maria i a Josep, però ella entén que Maria és la receptora d'un missatge. Ella acull aquest missatge, acull el missatge de l'àngel amb confiança, i s'exposa a sortir del camí marcat, no? Que el camí marcat, doncs, per les generacions anteriors, el camí fixat de casar-se jove i etc. Ella acull aquest misteri, no? Anunciat per l'àngel, i en aquest sentit, doncs ella s'identifica, d'alguna forma, amb aquesta persona oberta al misteri, no?
Com ho hem de fer en un món en el qual ja llancem la pressió social sobre els més petits, els diem constantment que estiguin tranquils, no? Que no molestin,
sí.
I on la intranquil·litat sembla un enemic a batre, i constantment agafem l'smartphone i ens trobem el màrqueting que sempre ens ven unes vacances lluny de tot, ens diu que estiguem tranquils, que evitem les frustracions. És complicat llançar, introduir aquest missatge que ve de tan lluny dels evangelis, no? En el temps de 2.000 anys enrere, introduir-lo realment com una recepta revolucionària en un món que ens diu completament el contrari.
Sí, efectivament. Ella fa una crítica rotunda a tot aquest món del consum que ens diu que a través del consum arribarem a la felicitat, no? Ella advoca per viure el present, no? I en això té unes... Encara que no ho citi, en el llibre jo hi he vist com un reconeixement d'aquest viure el present, l'instant present, de sentir-se viure, de sentir la vida dins d'un mateix i anava a dir a contentar-se d'això, i no és ben bé contentar-se d'això, perquè l'acontentament és una paraula que ella rebutjaria, sinó que és acollir-ho, acollir aquesta vida que es mou dins nostra i fer-la fructificar d'una forma lliure i no lligada a receptes, a eslògans, a promeses de felicitat i de paraïsos que no hi són, que és un engany.
Una nova veu de l'assaig francès, com dèiem, molt respectada, amb una gran projecció a França, al seu país també, els països als quals ha estat traduïda, ara també feliçment traduïda al nostre país, traduïda en català i en castellà per Fragmenta. I suposo, Helena, que a banda de la feina de la traducció del francès al català, al castellà, suposo que sempre se t'aferra alguna cosa, no?, del missatge de la Marion, en aquest cas.
Sí, de fet, és difícil de resumir el que ha significat una mica la lectura i el treball de traducció d'aquest llibre, no? Mm. Però sí que hi he vist, una mica la confiança del primer cristià, no? Sí. D'aquell que rep un missatge completament desconegut, que li suposa un sotrac enorme, que li fa com trontollar una mica el seu estatus i la seva visió del món, i malgrat això, si ho acull i ho viu en plenitud, no?
Helena, una darrera pregunta. A banda de que l'autora és teòloga i que en definitiva el missatge té un missatge dirigit als cristians, tu creus que aquest llibre també en poden treure ensenyances tota aquella gent que no sigui creient?
Sí, efectivament, perquè ella cita molts autors que no són particularment creients. Cita a René Char, cita a Fernando Pessoa i a Dostoyevsky, perquè hi veu a persones que no han encaixat, no? O que no accepten de ser encaixats, que no accepten de ser encapsulats, no? I aquestes referències literàries ajuden molt a entendre el seu missatge també, i tant. Sí.
La intranquil·litat, en traducció del francès de la nostra convidada avui, Helena Cots, a la qual agraïm moltíssim que ens hagi acompanyat i explicat i aclarit una mica el pensament de la Marion. Moltíssimes gràcies.
Jo que us agraeixo aquesta oportunitat. Gràcies a vosaltres.
No es mereixen. Una abraçada.
Una abraçada.
Escoltau la Ràdio Pública de les Illes Balears.